floret al seu cap i un mocador negre al coll i faltes llars i un cigarret va ser la riota dels grans.
Joan, em sents?
Sí, ara no? Sí.
Ah, vale, vale. Ja? Em sents ara?
Sí, sí.
Vale, vale, d'acord. Problemes tècnics de la ràdio, res, coses que se solucionen en un pim-pam, no passa per res. Doncs donem la benvinguda a en Joan Solà, observador de Sant Pau de Segúries. Avui ens traslladem al Ripollès. Molt benvingut, Joan.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ell és observador de Sant Pau de Segúries i també és vicepresident de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics. Joan, t'informo que, com cada dimarts de l'estiu, ja portem 2 anys fent-ho, tenim una ronda d'observadors. Ens anem traslladant i anem entrevistant una miqueta, aviam què ens expliquen del seu territori aquí a Ràdio L'Escala.
Molt bé.
És una petita entrevista, ja veuràs que tampoc és cap cosa complicada, però primer de tot acostumem a preguntar-los a la gent que quan és tu que te'n dones compte que comença la teva afició a la meteorologia?
Bé, la meva afició comença ja amb l'adolescència. Des de petit jo recordo que em feia molta por als troncs i les tempestes i tot això, i el temps sempre tenia una mica preocupat. I d'ençà de llavors, ja als 15, 16, 17 anys, ja vaig començar a prendre mesures de temperatures, de pluja, i així hem anat fent fins ara, que ja portem una colla d'anys, gairebé 45 anys mirant el cel.
Així podem dir que portes 45 anys d'observació?
D'observació, sí. De notacions, potser no tant, perquè quan ets jove tampoc tens massa preocupació per portar-ho regularment. Estàs més visquent el present que no pas procurant-te per fer estadístiques i aquestes coses. Però diguem-ne que observació seriosa i amb precisió i enviant-te-les allà als serveis meteorològics corresponents, doncs ben bé uns 25-30 anys ja ho fa.
Explica'ns una mica les característiques de l'observatori que tens a Sant Pau, quin tipus, quina tipologia, quines variables són les que hi fas l'observació, etc.
Sí. Bé, a Sant Pau jo vaig començar amb poques eines. Havia aconseguit contactar amb el Fred Rodríguez Picó, que ell m'assessorava en tot això, li passava les dades, m'indicava com es havia de fer les mesures. I començant així, doncs, vaig contactar després amb l'Ajuntament de Sant Pau, que tenien un terreny més adient. Allà, trucant portes, doncs, vam aconseguir també alguna ajuda i allà vam instal·lar els primers aparells imprescindibles, que són el pluviòmetre, la garita meteorològica, termòmetres de màxima i mínima, i ja vam començar a fer les observacions realment serioses. L'any, crec que és el 95, el Servei Meteorològic nostre, el de Catalunya, doncs es va fixar en Sant Pau de Segúries perquè tenien la constància que hi havia una regularitat amb les observacions i una certa cura a fer les ben fetes. I allà hi van instal·lar les primeres estacions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya. I allà doncs, hi ha una estació automàtica del Servei Meteorològic que fa totes les mesures de forma automàticament. Si bé és cert que la complementem amb la manual, que està clar que quan hi ha boira, quan pedrega, quan neva, poden intuir-ho, però no ho saben amb certesa, llavors contactem cada dia al matí i a la tarda, doncs, rebem trucades i els hi passo a tirar les dades. I d'aquesta manera, doncs, el servei oficial té les dades concretes de l'Observador de Sant Pau de Segúries. Més tard, l'AEMET, el Servei Meteorològic Estatal, també li va interessar a Sant Pau de Segúries i justament al costat del Servei Meteorològic de Catalunya va estar la seva. És una duplicitat que de vegades també xoca una mica perquè jo penso que sí, és una bona entesa amb una estació d'aquestes, perquè són les mateixes pràcticament. Sí. Potser
ens estalviaríem, no?
Prou,
en tindria prou, clar.
Tindria prou, però bé. Cadascú va una mica per les seves i així resulta que Sant Pau tenen 2 observatoris oficials de 2 administracions diferents que fa la seva feina i la complemento amb la meva manual que la vaig passar a la meva casa que també hi ha reunit les comissions perfectes per tenir observacions d'aquest tipus i doncs cada matí i cada tarda fem les lectures i les passem a l'organisme corresponent.
Sí, doncs és això també que a vegades hem parlat amb molts observadors del que ens han visitat que l'observació manual, en aquest cas la persona que pugui observar núvols, boira, això una automàtica no t'ho pot substituir mai a la vida. Sempre s'haurà de mantenir el caire aquest, no?, de l'observació.
Exactament. Igual quan hi ha precipitacions, de vegades doncs, el pluviòmetre de l'observatori automàtic aquest doncs, s'ha embossat, pel que sigui, i tampoc donen els registres corresponents ni la intensitat. Llavors, doncs, jo penso que l'observador manual no desapareixerà mai, perquè hi ha coses que els automatismes em sembla que no podran arribar a fer mai.
Amb totes aquestes dades que reculls de les observacions, de les estacions, quines característiques pots dir que té el clima a Sant Pau de Segúries?
Bé, el clima de Sant Pau de Segúries és un clima de mitja muntanya, estem a 860 metres, i és el clima típic del Prepirineu Oriental. És a dir, tot i que darrerament em refereixo als últims 15-20 anys, i notem un canvi en la normalitat que veníem observant fins a llavors, doncs és un clima relativament suau, els hiverns es baixa la temperatura, però no excessivament, arribem a unes mínimes de 10, 12, sota 0.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Hem arribat fins a 17 i 18, doncs si hi ha onades de fred d'aquestes, com ara tenim l'onada de calor, doncs hi ha hagut onades de fred, que ens ha fet baixar tot l'altre bastant. I la pluviometria tenia una mitjana d'uns 1.100 litres anuals. Per tant, considero que és un clima una mica privilegiat, perquè ni tenim molta calor ni molt de fred i tenim la pluja que ens convé. Això... Ara mateix per això convidaria que ja fes algun ruixat, perquè ja fa més de 15 dies que no ens plou.
Això sí, per a qui vulgui eixugar la roba, una mica, a vegades una mica complicat, la teva terra, perquè amb el ruixat de cada tarda o d'allò, jo no sé si més d'un estaria molt content, però bueno...
No, però la gent ja s'espavila. El problema no és pas aixugar la roba. El problema potser és que si bé cau més o menys la mateixa precipitació al llarg de l'any, ho fa d'una forma diferent del que ho feia abans. Jo recordo de més jove saber veure que cada tarda a la vall de Camprodon, que és la meva vall, doncs a les tardes hi havia sempre la típica tronada amb el ruixat que durava mitja horeta, una horeta, després tornava a sortir el sol, i ara ho fa d'una forma més concentrada. No és tan freqüent, però en canvi és més intensa la precipitació. Recollim, ja dic, pràcticament les mateixes litres, però de diversa manera, d'una forma diferent.
Diguem que potser s'ha mediterranietzat una mica més el clima, no? Més component costaner que no més pirinenc. Va evolucionant una miqueta.
No sé si aquesta seria ara la causa o la direcció en què anem, però sí que hi ha una certa tendència a variabilitat en aquest sentit.
Dels episodis meteorològics, recordes algun d'especialment violent o excepcional a Sant Pau que et sobté?
Sí, n'hi ha hagut molts. El 30 de gener del 86, la gran nevada, aquella vaig disfrutar moltíssim, no tothom pot dir el mateix, perquè no tothom està tan malalt del temps com nosaltres, que observem,
sí.
Però va ser una jornada memorable, perquè va començar a nevar per allà a les 11, era un dijous, els alumnes eren a l'escola com és natural, i va començar a nevar com sol nevar a aquestes latituds nostres i alçades, a uns 0 graus, una mica per sol, una mica per sota, és quan sol nevar. En canvi, a partir de les dues va començar primer a baixar la temperatura, ja estàvem a 1-2 graus sota 0, i sobretot augmentar la força del vent, que va arribar a força doncs, notable de 70-80 km hora amb neu. I va arribar una temperatura que estava nevant a 6 graus sota 0.
Déu-n'hi-do.
Això sí que és molt insòlid.
Déu-n'hi-do.
Va acumular gruixos, bueno, eren gruixos una mitjana de 75 centímetres, però hi havia cornises que feien 3 i 4 metres. I
sí.
Això era espectacular, absolutament espectacular a tota la vall.
Un episodi que em penso que té el rècord de, si no vaig malament errat, de pressió mínima, fins i tot, de la borrasca que es va plantar just a sobre.
Ara no et sabria dir el valor, però realment, com que la baixa ens va passar ben bé per sobre i era molt profunda, doncs així vam assolir un mínim barumètric, possiblement de rècord. Sí.
Crec que l'Estartit eren 979 o 978, aproximadament.
Sí, és possible, Però... va ser un episodi realment, i no només aquí a la Vall de Camprodon, a tot Catalunya, va fer els efectes d'aquesta perturbació i va ser un dia, per mi, històric. Vam estar incomunicats, els alumnes no podien traslladar-se perquè estava la carretera tallada, i vam tardar una setmana a poder arribar a 7 cases, i Castellers amb un grup de rescat que participava jo de la Creu Roja, doncs anàvem visitant les masies de per allà perquè estaven absolutament col·locades de neu i afortunadament doncs, ningú estava malalt, tothom, els pagesos són molt previsors, ja tenien totes les previsions fetes i no tenien cap mena de mancança de res, van estar molt contents que hi anéssim i en fi va ser un episodi memorable, ja dic.
Així podem dir que, no sé si sóc molt agosarat, però dels fenòmens meteorològics el que més et captiva pot ser la neu?
La neu, de fet, una mica tot. La neu, el vent també de vegades apreta fort, aquí estem molt afectats per la tramuntana, és el que assoleix cops forts. Tramuntana i ponent o sud-oest és el més habitual, sobretot la tramuntana. I el llevant és quan comporta les pluges intenses i duradores. Però la tramuntana, a l'hivern, és quan aquí dalt doncs, sol bufar amb més intensitat.
Aquí acostumem a preguntar sempre, ja sé que a vegades per als mateixos meteos és una pregunta una mica incòmoda, però no crec, aviam. Quin és el teu, o si és actual o ha sigut, el teu home del temps de referència?
Jo vaig començar amb el Mariano Medina, que estava estudiant a la professional i m'escapava de classe per veure els seus partits meteorològics. Després Martin Rubio, que el va succeir, m'agradava, però ja no tant. Després, naturalment, el Fred Rodríguez Picó, a mi m'agrada i m'agrada com transmetia els pronòstics del temps, com vivia la meteorologia, a mi m'ha agradat molt. I bé, ara tenim també en Francesc Mauri, un sèrie de companys de meteoròlegs, que són molt bons.
Dèiem abans que tu tens el càrrec de vicepresident de la COM, de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics. Parla'ns una miqueta de l'entitat.
Bé, aquesta entitat es va originar, recordo el dia perfectament, dels estudis de TV3, que van tenir una reunió de gent aficionada a la meteorologia, i allà hi havia en Tomàs Molina, en Francesc Mauri i l'Anna Rius. I allà, personalment, els vaig dir, escolteu, voleu dir que no ens hauríem de constituir en una associació que treballés una mica el tema que ens agrada tot? I amb els companys que hi havia allà, doncs, de seguida ens vam entusiasmar i vam tirar endavant aquesta associació, que ja passem, si no recordo malament, gairebé els 500 socis, distribuïts per tot Catalunya, alguns de les illes també, i que fan la seva feina diària i vivim conjuntament doncs, aquesta afició. Fem un parell de trobades a l'any, també, editem una revista i, sobretot, doncs, fem aquesta feina que és controlar, no controlar no perquè és incontrolable, però sí anotar els fenòmens atmosfèrics, tota la evolució del temps i transmetre-la als organismes que puguin donar, que puguin interessar i puguin treure fruit.
Sí, perdona, he tallat?
No.
Ah, vale. Disculpes. Els convidats que passen per aquí, per Ràdio L'Escala, a l'estiu, com és un programa una mica més dinàmic i estiuenc, els hi fem un qüestionari ràpid. D'aquells de sí o no, pim-pam. Estàs preparat?
Perdó, no t'he escoltat gaire bé.
Sí, que els convidats de l'estiu, els que passen per aquí, sí, per Ràdio L'Escala, els hi fem un qüestionari d'aquests ràpids.
Sí.
Aquests de pim-pam. Aviam si...
Sí, endavant.
Endavant. Estiu o hivern?
Hivern.
Platja o muntanya?
Muntanya.
Mojito o gin tònic?
Sense alcohol. Sense alcohol.
Arròs o fideuà? Una bona paella o una fideuà?
Mira, alternativament, a casa el dissabte es mengem o arròs o fideuà el dissabte. Un dia arròs, l'altre fideuà. Per tant... Les dues coses.
Les dues coses. Gelat de cornet, de cucurutxo o de terrina?
De terrina.
Bartomeu o La Porta?
No sabria dir-te perquè no hi entenc en futbol. M'agrada el Barça pel que representa, però no entenc de futbol.
El darrer llibre que has llegit?
Bé, el darrer llibre que he llegit, en porto dos així mig llegits, i, bueno, el que estic llegint ara és una mica complicat de llegir. És un... A veure, ara jo em parlava de perdre una mica la memòria, i són les ombres de Grey.
Ah, sí, home, sí. 50 sobres de Grey.
Sí, aquest el tinc mig llegit, i n'hi ha un altre que ara no et sabré dir el títol, perdona, però sí, no té un títol una mica gran, em sap greu, però ara
no
sabria concretar.
No et preocupis. Una cançó que et faci ballar.
Una cançó que em faci ballar. Doncs qualsevol d'aquestes, caram, el swing, el rock també m'agrada molt.
Sí.
Els que porten molt de ritme.
Els que porten
de
ritme. Molt bé.
Sí.
I una cançó d'aquelles especial, que et toqui la fibra o et recordi... Bueno, d'aquelles de la gallina de piel, que deien Corif.
Ostres, tinc moltes del repertori de Serrat, hi ha algunes de molt, molt interessants, de Sabina també, la versió de Peces de Ciutat que canta l'Anna Belén m'agrada molt, en Serrat m'agrada molt el cel del Mediterrani, però n'hi ha moltes altres més íntimes que també m'agraden molt.
Aviam.
I m'agrada molt la música clàssica, m'agrada molt la sonata de Bach i Chopin. En la carta
Austerlí. És aquesta, si no m'equivoco. Primavera d'un
amor. Sí, senyor. Ostres, les interfaxes que teniu. Amarillo i frugal, sí, com el sol.
Som ràpid, ràpids.
Sí, sí.
Busca cançó, cançó trobada.
Doncs, fantàstic.
Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per passar per Ràdio L'Escala. T'animem a que continuïs aquesta tasca d'observació tan necessària també, i, evidentment, que passis un molt bon estiu i estàs convidat aquí al poble quan vulguis.
Un poble magnífic, L'Escala, i baixem sovint. L'última vegada que vaig baixar va ser la tarda passada, com un temporal de llevant que vaig gaudir fort. I res, a guardar-se de la calor, que per aquí baix la deveu patir molt. Aquí dalt ara ja estem a 32 graus, però
sí.
Això comparat amb els termòmetres, amb les temperatures que tenim aquí baix, suposo que no res.
Sí, noi, sí, estem desitjant que ja es vagi acabant això, perquè n'estem una mica tips de sortir al carrer i ja cremar-nos a les primeres de canvi.
Doncs res, una mica més de paciència, que això sembla, els que hi entenen, els que veuen el temps, em sembla que s'està acabant.
Sí.
Aquí almenys aquest episodi tan fort.
Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies, a reveure, i fins una altra.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu. Però en Desolation Room, la sirena de los petroleros no deja reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un de no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio? Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nada.